L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui una jornada més us dona la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dijous, som a 9 d'octubre, una jornada més, ens disposem a prendre-li informativament parlant el pols a la jornada. Ho fem, com sempre, amb la col·laboració dels diferents serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Temps d'actualitat que cada dia i també avui obrim avançant el sumari de continguts a tractar en titulars, un temps que avui encetarem parlant dels usuaris de l'atenció primària i els hospitals de l'Institut Català de la Salut a les Terres de l'Ebre, que seran els protagonistes d'una iniciativa pionera a Catalunya. Faran gestions als centres sense passar pels taulells d'atenció al públic. 7 alcaldes de Catalunya, entre ells el de Deltebre o el de Flix, expliquen al món els motius de la consulta del 9 de novembre. Parlant de la consulta, direm també que l'Ajuntament de Godall no va arribar a temps per debatre la moció de la consulta. D'altra banda, Convergència i Unió d'Horta lamenta que el Partit Popular se'n burle dels ciutadans en no voler-la debatre. El Parlament català reclama a l'Estat que els ciutadans no hagin d'assumir la indemnització del projecte Castor. Per la seva banda, Esquerra Republicana planeja d'acudir als tribunals per aturar aquesta indemnització que considera un greuge per a Catalunya. Més de 270.000 seran els euros que invertirà l'Ajuntament d'Amposta en la pavimentació de diferents carrers de la ciutat. I una quarantena d'operadors turístics coneixen estos dies els encants de la Cala. Tour operadors provinents de països tan diversos com Singapur, el Regne Unit, Hong Kong, Alemanya, Eslovàquia, Txèquia, Suïssa, Bèlgica o Croàcia. A la recta final del nostre temps d'informació acabarem amb un apunt d'agenda parlant de la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental a les Terres de l'Ebre, una celebració que enguany serà diumenge que ve a Deltebre. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, són temes, qüestions que de seguida comencem a desenvolupar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant de qüestions relacionades amb l'atenció sanitària, perquè la Unitat de Sistemes d'Informació de l'Institut Català de la Salut de les Terres de l'Ebre és la que lidera a Catalunya la creació i el disseny d'una aplicació que permetrà, a través de pantalles tàctils ubicades als hospitals i centres d'atenció primària, que l'usuari de la sanitat pública faci una sèrie de gestions sense necessitat de passar pel taulell. Entre altres, es podrà consultar informació del centre i professionals que hi treballen, es podran programar i anul·lar visites i imprimir el pla de medicació o el justificant de la mateixa visita. A més, ja s'està treballant en noves versions del programa per habilitar també la possibilitat de fer canvis de metges o de gestionar les cues. La implantació comença ara just per les Terres de l'Ebre i en breu s'implantarà també a Girona. Aquesta aplicació, anomenada TCOX, ha començat a funcionar, concretament a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, i en pocs dies ho farà també al CAP d'Ulldecona, al Montsià, i al del Temple de Tortosa. En un parell de setmanes es preveu que s'incorpore també al CAP d'Amposta. Està previst que s'implante progressivament als 25 centres d'assistència primària de les Terres de l'Ebre, però en una primera fase es farà als 12 centres més grans. A les comarques gironines, el nou software també començarà a funcionar en breu i les àrees metropolitanes nord i sud de Barcelona també han mostrat el seu interès en tirar-ho endavant. El cap de la Direcció de Sistemes d'Informació de l'Institut Català de la Salut a les Terres de l'Ebre, Jordi Baucells, detalla quines són algunes de les gestions que l'usuari podrà fer a través d'aquestes pantalles tàctils. Jordi Baucells.
Primer, perquè dona autonomia als usuaris. Hi ha gestions que es poden fer des de la màquina i no cal que l'usuari passi pel mostrador. Per tant, hi ha una part, evidentment, és una petita part de moment, però té moltes possibilitats. No? De moment, per exemple, en quant a tràmits, que seria l'aportació, a part de la informació, de que pogués fer una enquesta, com veureu després, els tràmits per a nosaltres és la part més important, per exemple, sol·licitar visites, que jo pugui anar tant aquí a l'hospital, com que estigui a l'hospital, com que estigui a l'atenció primària, i per al meu metge, la meva infermera o qualsevol dels serveis d'atenció primària jo pugui demanar una visita, això ho veurem després. O per exemple, imprimir el pla de medicació, que això és important, és a dir, que una persona que ha perdut la full del pla de medicació i va allí a la màquina se'l pugui imprimir. O un justificant de visita, que també és una part que la gent fa cua al mostrador per un justificant de visita per a la feina, no? Bueno, doncs aquí tot pots imprimir, com que sabem i tenim connexió directa en l'ECAP, que és la història clínica electrònica, podem imprimir el justificant que aquell dia ha arribat.
El cap de la Direcció de Sistemes d'Informació de l'ICS de les Terres de l'Ebre, Jordi Baucells, detallava també que actualment ja estan treballant en un gestor de cues.
Una cosa important és que estem desenvolupant el gestor de cues. Això és importantíssim. Estem fent un gestor de cues per explicar-ho bé, són les pantalles típiques que teniu si aneu a Hisenda, per exemple. No? Agarres un tiquet, trobo un número, i en el número tu vas a la... perquè ha de ser un número, pot ser el nom, i en les pantalles distribuïdes per les sales d'espera i van cridant. No? Això és molt important perquè permet que el metge sàpiga quins usuaris hi ha fora, permetrà també sàpiga que el metge sàpiga, conegui si l'usuari està fent una prova i encara no ha arribat, això ho permet saber, però a més l'usuari té la tranquil·litat de veure quan entra i quan no entra. No? Això abans, ja ho coneixeu tots, no funciona molt, molt de veu. No? Surt la infermera o surt el metge, crida l'usuari, no entra, doncs això en principi el que va és a desaparèixer.
A banda del desenvolupament d'aquest gestor de cues i tal com Baucells en reconeixia, s'està treballant també en una segona versió on s'inclouria la possibilitat de canviar de metge o la impressió de comunicats de baixes mèdiques, i per a una tercera fase s'estudia la possibilitat d'incloure un gestor de cues, en este cas per a admissions, i fins i tot un gestor d'informació de quiròfans.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Continuem ara parlant de qüestions de l'àmbit polític. 7 alcaldes de Catalunya, entre els quals hi ha l'alcalde de Deltebre i també el de Flix, expliquen al món els motius de la consulta que el govern català preveu per al 9 de novembre. Des de Ràdio Delta, Lluís Abertomeu.
7 alcaldes catalans expliquen en un vídeo en anglès i en català les raons per les quals els catalans volen votar en una consulta el 9 de novembre. Es tracta d'un vídeo elaborat pel Diplocat, el Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, amb l'objectiu de ser difós al món. Un vídeo en el qual també hi participen l'alcalde Deltebre, José Emilio Abertomeu, i l'alcalde de Flix, Marc Mur. L'alcalde Deltebre fa referència a la independència de la Cava i Jesús i Maria de Tortosa per extrapolar-lo al cas català.
Jo crec que ha arribat en un moment que Catalunya, tots els catalans i catalanes, volem decidir el que volem del nostre país i el que volem del nostre poble. Nosaltres, aquí baix a Deltebre, en tenim una experiència. Fa 37 anys, dos municipis, la Cava i Jesús Maria, volien tindre la independència del municipi de Tortosa, i crec que tota la gent en aquell moment se va ficar-se a favor que volia sortir de Tortosa, no? I ho vam aconseguir-ho, i la realitat, doncs, ha sigut una realitat bona. En acabat de 37 anys han pogut comprovar, i estem vivint, que Deltebre se pot administrar ell tot sol i pot tirar endavant. I això és el que volen els catalans i les catalanes, que arribi aquest dia i poguéssim arribar a les urnes i poguéssim decidir cada un de nosaltres del que volem del nostre país, del que volem del nostre poble i del que volem de Catalunya.
Per la seva banda, l'alcalde de Flix, Marc Mur, assenyala que Catalunya necessita escollir el seu futur i considera fonamental poder votar més aviat que tard.
Gràcies, Lluïsa. No deixem de tractar temes relacionats encara amb aquesta consulta del 9 de novembre, i per fer-ho parlem ara de l'Ajuntament de Godall, que no va arribar a temps per debatre la moció sobre la consulta. La seva alcaldessa diu que el ple on s'havia de presentar aquesta moció estava convocat per al dia després de la impugnació per part de l'Estat de la llei de consultes. D'altra banda, Convergència i Unió d'Horta de Sant Joan lamenta que el Partit Popular es burle dels ciutadans en no voler debatre-la. La població de la Terra Alta finalment celebrarà aquest ple el 18 d'octubre. De tot plegat, ens en parla des de la Plana Ràdio Josep Roig.
Segons les dades difoses a principis d'octubre per l'Associació de Municipis per la Independència, un total de 920 ajuntaments, el 96 dels 947 municipis de Catalunya i 37 consells comarcals aprovaven una moció de suport al dret a decidir i a la consulta del 9 de novembre. Entre els que no ho han fet, n'hi ha 3 de les Terres de l'Ebre i d'aquests, un a la Terra Alta, Horta de Sant Joan, i 2 al Montsià, Godall i Mas de Barberans. En el cas de Godall, i segons ens explicava a la seva alcaldessa Teres Mel, la moció es va presentar quan la consulta ja estava impugnada. L'alcaldessa deia que no va creure oportú convocar un ple extraordinari per aprovar la moció de suport quan a la setmana següent n'hi havia un d'ordinari. Nosaltres vam presentar la moció el dia 29 de setembre. El 30 es va produir la impugnació i el ple estava convocat per al 31. Allí està la moció. No sé si servirà o no servirà. Justificava. L'escoltem.
Quan ens van trucar per a preguntar, jo sempre, a veure, Ens van trucar per preguntar si havíem fet pleno. Jo, la contesta meva és, jo un pleno extraordinari no l'he fet, el dimecres següent ni tinc un d'ordinari, el faré el dimecres que ve. I s'ha fet, diguéssim, s'ha fet i s'ha presentat moció des del partit del PCC, han presentat una moció a favor d'una consulta, però, clar, ja, nosaltres vam presentar el dia 29, el dia 30 es va impugnar, i el dia 31 se va fer el pleno, però ja estava presentada la moció. Allí està la moció. No sé si servirà o no servirà, però la tenim allí, la tenim presentada. El que passa que és el que diem, quan te pregunten, no és no han fet pleno, no he fet pleno extraordinari, perquè pensava en 4 dies ni tinc un d'ordinari.
En el cas del municipi terraltenc, el cap de l'oposició i portaveu de Convergència i Unió, Horta de Sant Joan, Àngel Ferràs, denunciava que el govern del PP al municipi s'ha burlat del dret democràtic dels hortencs en no respondre a la petició de Convergència i Unió per celebrar un ple extraordinari amb l'objectiu de debatre la moció sobre el suport a la consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre. Convergència i Unió recorda que la llei de règim local determina que si una quarta part dels membres del consistori demana la celebració d'un ple extraordinari, cal convocar-lo en un termini màxim de 15 dies. Com que Convergència i Unió va sol·licitar-ho el 19 de setembre i el govern encara no ha respost, el ple extraordinari queda automàticament convocat per al 10è dia hàbil, a les 12 del migdia, que per tant seria el proper dia 18 d'octubre.
De l'1 al 13 d'octubre, festes quinquenals d'Alcanar. Més de 24 quilòmetres de carrers ornamentats en flors fetes a mà, catifes i altars d'extraordinària bellesa, elaborats pels veïns durant mesos de treball. Perquè les quinquenals d'Alcanar són vivències i convivències. Poble, treball, germanor, tradicions, cultura, festa i religió. També records, emocions i renovació d'una vella promesa, la de tot un poble, i de la que enguany se complixen 75 anys. Des de la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Alcanar us convidem a gaudir d'un símbol d'identitat pròpia, la nostra millor tarja de presentació, en Q de Quinquenals. Declarades com a festa tradicional d'interès nacional, us hi esperem.
L'informatiu Emute.
Ho comentàvem ja ahir en este mateix temps d'informació. Un dia més hem de parlar del polèmic projecte Castor, en este cas en referint-nos a la Comissió d'Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya, que ha aprovat una proposició del grup parlamentari de Convergència i Unió per reclamar al govern espanyol que els ciutadans no hagin d'assumir les compensacions econòmiques de la indemnització pel cessament d'activitat de la plataforma gasista. La diputada de Convergència i Unió, Anabel Marcos, ha denunciat que els ciutadans estan indignats per aquesta indemnització de 1.350 milions d'euros que l'Estat donarà a Escal UGS i que acabaran assumint els consumidors de gas en els seus rebuts al llarg dels propers 30 anys. Escoltem les paraules de la diputada convergent lampostina Anabel Marcos.
Reconeixen un pagament de 1.350 milions d'euros a l'empresa, quantitat que haurà de ser repercutida als ciutadans durant amb el pagament del rebut del gas durant 30 anys. Aquesta quantitat és part de la quantitat reial que hauran de pagar els ciutadans, ja no dic l'estat espanyol, perquè en aquest cas l'estat espanyol seran els ciutadans que hauran pagat. Perquè en aquesta quantitat se'l ha de sumar els 110.000 euros que ja s'han pagat pel contracte, més els interessos que s'han de pagar. Per tant, estem valorant amb una xifra aproximada de 3.000 milions d'euros. Només una dada concreta, la inversió de l'Estat per al 2015 per a Catalunya és de 1.072 milions d'euros. La indemnització de l'Estat a l'empresa de Florentino Pérez pel projecte Castor és de 1.350 milions d'euros, segons ens diuen. Tenim acreditat que és molt més la quantitat que s'haurà de pagar. Per tant, ens treuen competències, ens ataquen la llengua, ens escanyen econòmicament i ara directament el que ens fan és robar.
Anabel Marcos recordava que el territori està preocupat perquè l'executiu espanyol en principi no té previst desmantellar les instal·lacions de la plataforma gasista.
Que la planta quedaria en hibernació, la qual cosa significa per al territori que no es desmantella, tant com demanaven la gent de territori, demanaven i demanden un desmantellament tant de la planta terrestre com de la planta marítima. Deixar actualment la planta en hibernació significa que allà queda i no sabem ni quan la trauran, ni qui la traurà, ni com la trauran, si és que algun dia la poden treure, perquè és possible que d'aquí uns anys estigui el govern que estigui governant a l'estat espanyol, decideixi donar-li ús a la planta.
I parlant encara del projecte Castor, hem de fer esment també de la postura d'Esquerra Republicana de Catalunya, que estudia portar als tribunals aquesta clàusula de la concessió del projecte per la qual l'empresa promotora serà indemnitzada amb els 1.350 milions d'euros. Els republicans, que consideren el fiasco del projecte com un greuge més per a Catalunya, com una de les principals consumidores que és de gas dins l'Estat, han anunciat que actuaran tant al Congrés dels Diputats com al Parlament Europeu, denunciant que l'empresa hauria multiplicat els seus beneficis actuant com a promotor i al mateix temps subcontractant l'obra a empreses pròpies. Per contra, han aduït Esquerra als pressupostos estatals a les Terres de l'Ebre redueixen la inversió en 22 milions d'euros. Escoltem les paraules d'Alfons Montserrat, alcalde d'Alcanar, recordant que la promotora del projecte ja va actuar també com a subcontractista, arribant, com dèiem, a duplicar els beneficis per l'obra. Alfons Montserrat.
Tots sabem que el cost final del Castor pràcticament se va triplicar. La pròpia Comissió Nacional d'Energia feia un informe on deia que havien partides que s'havien adjudicat sense processos de concurrència i en la mesura que han hagut adjudicacions dins d'empreses del mateix grup, si se fa una indemnització que cobreix totes les despeses que s'han ocorregut, vol dir que hi ha partides com són les partides de benefici que s'estaria duplicant, tindrien dues vegades benefici, quan fan l'obra i després quan les indemnises. I pensem que si d'aplicar-se aquesta indemnització només s'hauria d'aplicar a el que seria, per dir alguna cosa, l'execució material, els costos directes. Vull dir, el senyor Florentino o el Consell d'Administració cobra igualment tant si es fa projecte com si no es fa. I les amortitzacions les fan igualment tant si es fa projecte com si no es fan.
Alfons Montserrat argumentava també que el major consum de gas a Catalunya suposarà un greuge a l'hora d'assumir aquesta indemnització del projecte.
Al pagar-se en 30 anys via rebut del gas, què vol dir? Que es torna a ser un greuge per a Catalunya perquè no és poblacionalment, si m'explico, sinó que és via consum de gas. En la mesura que Catalunya el consum de gas és superior a la mitjana del país, tornem a tindre un altre greuge comparatiu de que aquest projecte Castor estem pagant per dalt de la mitja a Catalunya.
Per últim, escoltem també les paraules del president de la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana, Gervasi Aspa, que denuncia l'incompliment total del govern espanyol dels seus compromisos d'inversió a les Terres de l'Ebre.
El 98,8% dels pressupostos generals de l'Estat se'ls endú Aquamet en el tema de Flix i Enresa en el tema d'Ascó. Un 1,2% de pressupostos que no saps si ha començat a plorar, ha començat a riure o ja no saps què fer, perquè realment això és un incompliment total, com deia molt bé el fons, la llei orgànica que és l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, com un incompliment amb els seus votants, a la gent de les Terres de l'Ebre, que en una part va confiar en aquests senyors quan van llaure les eleccions.
Totes aquestes declaracions les feien els dirigents republicans a l'Agència Catalana de Notícies en una roda de premsa celebrada ahir mateix. Els dirigents republicans criticaven i reptaven els diputats del Partit Popular a les Terres de l'Ebre, Joan Bertomeu, a demostrar la seva implicació amb el territori i situar-se al costat de la gent que el necessita. També instava Convergència i Unió a les Terres de l'Ebre a trencar els pactes amb el PP que mantenen principalment als consells comarcals de Catalunya.
Sergio Dalma presenta el seu últim treball, Cadore 33, a Alcanar, dins de les festes quinquenals. Venda anticipada d'entrades a La Volta, La Cafe, Punt de Trobada, Fort de Marià, l'Ajuntament i l'Oficina de Turisme. Venda anticipada a 12 euros i preu a taquilla 15 euros. 11 d'octubre, a les 12 de la nit i a la carpa de festes, actuació de Sergio Dalma. Dins de les festes quinquenals d'Alcanar. T'hi esperem.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Anem ara cap a la capital del Montsià. Més de 270.000 són els euros que té previst d'invertir l'Ajuntament d'Amposta en el quitrenat de diferents carrers de la ciutat, especialment a les zones més antigues del nucli urbà, com ara el Grau, les Quintanes o la Torreta. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Abans d'un mes començaran les obres de quitrenament de diferents carrers d'Amposta amb la tècnica d'asfaltat en calent. L'Ajuntament d'Amposta invertirà 103.000 euros en la millora de diferents carrers de la ciutat, una part important dels quals es troba situada a una de les zones més antigues de la ciutat, com és el barri del Grau. La regidora d'Urbanisme, Isabel Ferrer, explicava els carrers que es quitrenaran.
Varios carrers, i se trien estos carrers perquè són els que estan més malament. Són varios, són 10.200 4 metres quadrats exactament els que s'arranjaran, si vols dir, perquè així és el carrer Balmes, el carrer Jaume I, el carrer Navas des del Grau al 2 de maig, el Soriano Montagut des del Sant Ferran a la prolongació de l'Avinguda de Catalunya, la ronda del carrer Lope de Vega al carrer Cervantes, el García Morato des del 1 de maig al 2 de maig, el passeig dels Xiprers davant de la pizzeria More, el Joan d'Àustria des del carrer del Grau al carrer Buenos Aires, el 1 de maig del carrer La Parra al carrer Ruiz de Alda, Torreta del carrer Jaume I al carrer Melilla i el Pou des del 2 de maig al Grau.
D'altra banda, també està previst que comencen les obres aviat d'ampliació del pàrquing situat al davant del Centre de Tecnificació del Col·legi Públic Agustí Barberà, així com el quitrenament del carrer Terol, en el que s'invertiran 167.000 euros.
El carrer Terol, que és on està l'Institut de Tecnificació. Sí. Hi ha un pàrquing, doncs se fa l'ampliació d'aquell pàrquing en la continuació de la vorera, que donarà molt bon servei en aquella zona que, si aneu per la tarda, veieu que allò sempre està ple de cotxes.
Les pliques d'adjudicació de les obres s'obriran el proper dilluns i en poques setmanes començaran aquestes obres tan reivindicades pels ciutadans.
Gràcies, Manel. Parlem ara de qüestions relacionades amb el turisme. Una quarantena d'operadors turístics coneixen estos dies els encants de la Cala. Turoperadors, concretament de països com Alemanya, Eslovàquia, la República Txeca, Suïssa, Bèlgica i alguns altres més d'indrets provinents de tot el món, han conegut de primera mà estos dies què els pot oferir turísticament l'Ametlla de Mar, concretament en una visita que ha durat dues jornades, dimarts i dimecres. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
En el marc de la iniciativa Trips by Catalunya 2014 de l'Agència Catalana de Turisme de la Generalitat, 40 turoperadors internacionals han visitat l'Ametlla de Mar aquest dimarts i aquest dimecres. En concret, l'Ametlla de Mar ha donat a conèixer els encants del nucli urbà a més d'una de les experiències úniques al món, el Tunatur. Així, turoperadors d'Alemanya, Eslovàquia, República Txeca, Suïssa, Bèlgica, Croàcia, Hong Kong, Singapur, Regne Unit, entre d'altres indrets del món, han conegut de primera mà què els pot oferir l'Ametlla de Mar. Escoltem Damià Lleó, gerent de l'Àrea Municipal de Turisme.
De l'Àrea Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar, pues, rebre un fam trip, un viatge de familiarització d'aquestes característiques, pues, és molt important, no? Perquè és una forma directa de promocionar el nostre poble com a destinació turística a 40 turoperadors de tota Europa. Tenim turoperadors d'Alemanya, de França, d'Àustria, d'Itàlia, que visiten el nostre poble, que faran l'activitat del Tunatur, que veuran el nostre tipisme mariner, les nostres cales, i ells podran recomanar-ho a tots els seus clients per a que l'Ametlla es convertixi en una destinació important a través de les seues agències d'operació a Europa.
I és que la cala forma part d'un dels atractius del Farm Trip, que porta per títol Tasta la natura i els productes mediterranis. Així els turoperadors, a més de visitar l'Ametlla de Mar, també han fet parada al Delta de l'Ebre i al Priorat. Aquests viatges de familiarització de Bike Catalunya formen part de les iniciatives previstes en el marc del Pla d'Accions i Objectius 2014 de l'Agència Catalana de Turisme. De fet, el proper 9 d'octubre, l'Agència Catalana de Turisme celebrarà el Workshop del Bike Catalunya. Es tracta del més important del sector turístic Catalunya, que se celebra bianualment, on les empreses catalanes turístiques líders es troben en operadors turístics de tot el món.
Gràcies, Olga, i a la recta final del nostre temps, avui tractem qüestions d'agenda. Parlem del Dia Mundial de la Salut de les Terres de l'Ebre, una jornada, una diada, que enguany se celebrarà concretament diumenge que ve a Deltebre. Des d'allà, des de Ràdio Delta, ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
El Centre Cívic de Deltebre serà l'escenari aquest diumenge de l'acte central a les Terres de l'Ebre del Dia Mundial de la Salut Mental, organitzat per l'Associació de Familiars de Malalts Mentals, el Departament de Benestar Social i Família i la Fundació Pere Mata, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Deltebre, els Consells Comarcals del Baix Ebre i Montsià, la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Els actes començaran a les 11 del matí i s'allargaran fins passades les 4 de la tarda amb diferents propostes lúdiques i participatives. A més, s'ha preparat un dinar al preu de 12 euros per als participants. Des de l'Associació de Familiars de Malalts Mentals destaquen la importància de participar a l'acte tot i que no es pugui anar al dinar. Margarita Rissa n'és la secretària.
Que el més important del diumenge és, sabem la situació que hi ha i molta gent, doncs, són 12 euros però no li va bé, perquè a la millor són dos o tres persones, està d'acord, baixaran, vindran bastants de polítics dels consells comarcals, a veure, vindrà gent important aquí al territori. El que sí que des de l'associació penso que seria importantíssim és que la gent participi a la caminada. En la caminada, nosaltres tenim una pancarta de 4 metres que portaran, que serà el cap de la marxa. Llavors, que les entitats vinguin, que la gent que no estigui cap entitat, crios, gent, a més, serà una caminada de poc a poc. Per tant, és que lo important és el que sortirà, quasi vaig a dir que no és la gent que es quedarà al dinar, el que sortirà és la mobilització que hi haurà aquí a Terres de l'Ebre, concretament a Deltebre. I això nosaltres, per mediació de la federació nostra, això es divulgarà per molt de puestos. Per tant, sí que agrairia que per lo menos lo diumenge es deixen un ratet per a poder vindre a la marxa. Així ho esperem.
El Dia Mundial de la Salut Mental és una iniciativa de la Federació Mundial per a la Salut Mental, emparada per l'Organització Mundial de la Salut, coneix els esforços per lluitar amb una finalitat comuna a tot el món, com és la promoció de la salut mental entre la població. La diada d'aquest diumenge està oberta a tothom. Només si voleu participar amb el dinar, cal que adquiriu el tiquet a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Deltebre o bé directament a l'Associació de Familiars de Malalts Mentals amb seu a Sant Carles de la Ràpita. Telèfon 977 74 45 10.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Altre cop al migdia, el termòmetre es tornarà a enfilar, tornarem a repetir moltes màximes per sobre dels 25, arribant fins als 29-30 graus, i també amb aquests núvols hi ha alguna precipitació que pot anar arribant en les immediates hores cap al terç oest, comarques interior, lleidatanes, també en alguns punts de les Terres de l'Ebre, un front no molt actiu, però sí que ens pot portar núvols i aquestes petites precipitacions. Tot plegat de cara als propers dies, demà en presència de més núvols, també alguna gota durant el matí i algun ruixat puntual a la tarda cap a les comarques interiors, i de cara al cap de setmana amb unes temperatures que tendiran a baixar. Sobretot es notarà a partir de diumenge, dilluns. Diumenge amb un temps més inestable, més insegur.
Com cada dia, mirant cap al cel i fent una ullada a la previsió meteorològica, arribem a l'hora de posar ja el punt i final d'acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Un informatiu emute, el d'avui dijous, 9 d'octubre, que novament ha tingut el control i edició dels continguts, i us parla Domènec Damal. A l'hora d'acabar, una jornada més, gràcies per la vostra confiança per escollir-nos. Demà, novament, hi tornarem a ser, aquí, a la sintonia de la teua municipal. Fins llavors, bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.